Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
La setmana la començàvem parlant del temporal al Montsià, d'aquest temporal que va deixar més de 300 litres de pluja per metre quadrat a Amposta o a l'interior del Montsià, concretament 220 a Santa Bàrbara. Unes fortes pluges que provocaven talls de llums, de carreteres, manca de cobertura a diversos municipis, per exemple, al Mas de Barberans. Els veïns estaven més de 12 hores sense llum ni cobertura mòbil. L'alcaldessa denunciava aquesta manca d'infraestructures i reclamava igualtat amb les zones urbanes.
El que passa que el problema greu és que ahir per la nit a les 10:30 aproximadament se'n va anar la llum i seguirament la cobertura de mòbil. No tenim... Jo ara mateix estic al terrat de casa, un punt que no em puc moure perquè la que em moc un segon, no res, mos quedem sense poder parlar i estic aquí tot el dia tenint a mitjan perquè bueno, jo crec que bastant intolerable, no? Fent previsió, rebent alertes, de que plourà, de que evitem desplaçaments de més de 200 litres, i hem de fer previsió dels serveis que hem d'atendre els ciutadans.
A totes aquestes protestes, la pagesia també reclamava ajudes després d'aquests aiguats. Els aiguats deixaven greus destrosses en finques, en camins de l'interior del Montsià, amb afectacions sobretot a finques citrícoles, a oliveres i d'arròs. Revolta Pagesa convocava una reunió d'urgència per reclamar ajuts i solucions immediates. Joan Regolf.
La preocupació és molt gran dins el sector del cítric, de l'olivera i de l'arròs. I el que més ens preocupa és que a dia d'avui encara no ha sortit cap tècnic del departament a visitar els camps i poder peritar els danys, sinó han continuat fent inspeccions als pagesos que pràcticament ho han perdut tot.
Una setmana en la que també hem parlat de caminar per sensibilitzar sobre addiccions, amb l'arribada del projecte Transeines que recorre Catalunya a peu, combinant esport, natura i xerrades de sensibilització. Àlex Florenza.
Una transeina són dues coses, no? Una és rehabilitació i l'altra és sensibilització i prevenció cap a el que és la població. L'esport és una de les millors eines que hi ha. I mesclar l'esport amb natura, amb xerrades per sensibilitzar la gent, penso que és algo que val la pena.
En clau cultural, un altre apunt, i és que Ebre Música i Patrimoni, organitzat pel Museu de les Terres de l'Ebre, arriba el dia 4 d'octubre a Santa Bàrbara. Ho farà dintre de la gira del duet riberenc Terrae.
La setmana l'hem iniciat informant de les afectacions que les intenses pluges de diumenge a la nit i dilluns han provocat a Tortosa, on han causat inundacions i talls de subministrament elèctric al poble de Campredó i al polígon industrial Baix Ebre. Unes incidències a Campredó que venen de lluny, perquè des del passat 9 d'agost i fins aquest dilluns hi ha hagut més d'una desena de talls de llum de llarga durada, que han afectat una quarantena d'abonats entre veïns del poble i empreses del polígon. L'alcalde de Campredó, Damià Grau, ha reclamat les inversions necessàries per resoldre definitivament aquest problema.
Aquesta nit, clar, la situació meteorològica que s'ha produït i tot ha tornat a petar i, bueno, ja ha sigut aquí fins que vam dir prou i vam fer els passos que havíem de fer i doncs, ara han enviat la companyia de distribució, ha enviat un grup electrogen d'estos grans adequats per a aquest punt, per suplir la falta d'energia i bé, bàsicament el que demanem és que sobretot a partir de demà es comencin a fer les reparacions que calguen, les inversions que calguen, el més ràpid possible per a que això no es farà passar.
I ens hem fet ressò que Protecció Civil ha fet un balanç positiu de la prova d'enviament d'alerta als mòbils que s'ha fet aquest dimarts a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al Penedès. De les 2.500 enquestes respostes, des de les Terres de l'Ebre més d'un 80% han rebut correctament el missatge.
Els resultats de les proves d'enviament a alertes als mòbils és satisfactòria. Tenim al voltant d'unes 2.500 enquestes a Terres de l'Ebre que ens diuen que les han rebut, amb un percentatge que s'apropa als nivells que teníem en altres ocasions, superior al 80%. Remarcar molt positivament l'absència de trucades al 112, que vol dir que la gent cada vegada està més familiaritzada.
A més, aquesta setmana els delegats territorials del govern català han rebut la xarxa Rescat, un sistema pioner d'emissores que garanteix la comunicació davant d'emergències. I entre d'altres informacions que us hem acostat aquesta setmana des de Ràdio Tortosa, també us hem explicat que la capital del Baix Ebre s'ha afegit aquest dijous a les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya per donar suport a la flotilla de Gaza. Després de l'assalt per part de l'exèrcit d'Israel, més de 200 persones s'han concentrat aquest dijous a la plaça de l'Ajuntament, convocades per l'entitat Terres de l'Ebre per Palestina, i s'ha reclamat l'alliberament dels components de la flotilla, així com també han exigit la fi del bloqueig a Gaza, l'obertura d'un corredor humanitari estable i segur, i també el trencament de relacions internacionals amb l'Estat d'Israel.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha celebrat aquest dimarts una sessió ordinària amb la moció d'Esquerra Republicana i Entesa per la Carla de l'aturada de la venda de la residència d'avis L'Onada com a punt destacat. Eva de Lamo és la portaveu de Junts i alcaldessa del municipi.
Continuen insistint en arguments que no són certs. En primer lloc, la taxació que s'ha fet de l'edifici i del solar no són el valor catastral. El valor catastral puja 1.209.000 euros i la taxació que es fa és de 6.070.000 euros, és a dir, quasi 5 milions d'euros de diferència. Per tant, això és totalment fals. I diuen que la venda de la residència posa en risc el servei. Una altra falsetat, perquè el sòl continuarà sent equipament assistencial i la gestió la té garantida L'Onada fins al 2053.
I del 3 al 12 d'octubre arriben les jornades del Pis de la Llotja i l'Arrossejat a l'Ametlla de Mar. Menús únics elaborats pels restauradors Caleros i també amb la Diada el pròxim 12 d'octubre. Escoltem la regidora de Turisme, Maria José Castellano, i la tècnica de turisme, Eva García.
Estem molt contents perquè s'han apuntat a participar a les jornades 14 restaurants, que està molt bé.
I molt contents també per l'alta participació de concursants. Sí. Que tindrem el concurs.
També fet, molts.
De fet, hem tingut que augmentar el número de cassols. Ja estem arribant a un tope que no sé si podrem posar-ne més ja.
I el Moll Pesquer de l'Ametlla de Mar acollirà dissabte la quarta edició del Suquet Fest, organitzada per la xaranga Suquet Calero amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Céline Borràs és membre de la xaranga.
Nosaltres fem la Suquet Fest una mica també per visibilitzar la música en directe. En lloc de tocar la xaranga Suquet Calero este impàs de la tarda per amenitzar una miqueta la festa, nosaltres tenim molta feina el dia de la festa i vam dir, ostres, convidem alguna xaranga i que vinguin ells, no?, a fer una passejada pel poble. I després tenim una novetat divertida, que és una ruleta de la sort. Tindrem tiquets per a jugar a la ruleta i premis que poden ser molt divertits per a qui s'animi a jugar.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la Ràpita ha acollit el 20è Congrés Nacional de Bou en Corda, una cita destacada que ha reunit una vintena de penyes taurines d'arreu de tot l'estat. L'esdeveniment, que ha coincidit en el 50è aniversari de la penya Bou Cablaçat, ha comptat amb més de 2.500 participants i una assistència aproximada de 6.000 persones. Els carrers del municipi s'han omplert d'exhibicions de bou en una sola corda, una modalitat menys coneguda a les Terres de l'Ebre, però molt arrelada en altres zones d'Espanya. Xavier Reverté és l'alcalde de la Ràpita.
Donar les gràcies a tot este públic, a tota aquesta gent que ha vingut de fora, pel respecte a l'animal, que és el que volíem, per l'ambient, pel respecte cívic que hi ha hagut.
La cloenda del Congrés, celebrada a l'Auditori Sixto Mir, ha estat un acte emotiu on s'ha fet balanç d'estos dies tan intensos de celebració. La jornada ha comptat amb la presència d'organitzadors, autoritats locals i nombrosos membres de les penyes taurines que han format part del Congrés, que han tingut l'oportunitat de recollir diversos obsequis lliurats per Antonio Carmona, president de la penya del Bou Cablaçat. Aquí cada penya també li ha volgut entregar un reconeixement. Antonio Carmona és el president de la penya Bou Cablaçat.
Una excel·lent ficada en pràctica de tot el que nosaltres hem estat treballant durant un any i mig. El que són les exhibicions han anat totes en bous d'aquí de les Terres de l'Ebre molt bé. Unes exhibicions que han donat molt de joc i molt bona presència i molt bon sabor de boca a tots els aficionats.
Masdenverge reclama actuacions urgents al barranc de la Galera. Tot i les inversions realitzades per millorar camins i marges, alerten que el curs d'aigua s'acosta cada vegada més a cases i oliveres i que la situació pot convertir-se en un risc important si no es reforcen els marges i es neteja regularment. El consistori demana la implicació de l'Agència Catalana de l'Aigua per coordinar les actuacions i garantir la seguretat dels veïns, especialment aquells amb habitatges pròxims al barranc. També recorden la importància de mantenir net i reforçat el curs d'aigua després de les experiències recents. Guillem Carles és regidor de Masdenverge.
Necessitem ja realitats fetes dins del barranc, no? Des d'aquí demanar a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, aquesta empresa pública de la Generalitat de Catalunya que treballa, que vetlla pel bon cabal de l'aigua, que els tècnics i professionals facin un bon estudi real al barranc de la Galera. Jo era petit i veia el barranc que estava molt llunyà i ara ja està a altura de camí i això no pot ser. Hi ha propietaris que han perdut oliveres, que cada vegada estan arribant a les cases. El barranc ha de ser fons, ha d'haver marges, ha de fer rebords i han de deixar sobretot treballar, netejar, perquè si no tindrem un gran problema.
Amposta ha viscut una setmana marcada sobretot pel temporal de pluges torrencials que va deixar més de 280 litres per metre quadrat en poques hores. L'Ajuntament va activar el Pla d'Uprocim i es va suspendre classes, activitats esportives, culturals, així com diversos serveis municipals. L'alcalde d'Amposta, Dan Tomàs, va anunciar que demanarà la declaració de zona catastròfica pels danys acumulats, mentre que el cap d'Amposta també es va veure afectat per filtracions i va haver de suspendre part de l'activitat. Al mateix temps, l'alcalde va avançar que volia reunir-se amb els alcaldes del territori per abordar conjuntament la situació de la immigració, un debat que vol impulsar des del consens institucional. En l'àmbit de cultura, aquesta setmana arranca el FestiCam, el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, que convertirà la ciutat en un gran escenari a l'aire lliure. El ple municipal es va donar compte de l'activació del pla d'emergències per les inundacions i es van debatre mocions sobre fiscalitat, educació i suport del model lingüístic català. En definitiva, una setmana on Amposta ha combinat emergència i gestió de crisis, però també cultura, política i compromís amb el futur de la ciutat.
Esta setmana les dues notícies destacades des de Ràdio Morla Nova passen pel Consell Comarcal. La primera la protagonitza el turisme i el sector primari, dos àmbits que han estat presents en la darrera reunió de la taula d'economia comarcal de la Ribera d'Ebre, ja que estos seran els propers que rebran ajudes de les línies específiques de la convocatòria dels fons de transició nuclear que es preveu que surtin a principis de 2026. Es van aprovar unes línies d'ajuts específiques per a autònoms i regants i ara es busca com articular aquestes subvencions per donar-los sortida. En referència al turisme, es busca potenciar diferents projectes com el GR99 o el tren turístic del Museu del Ferrocarril de Morla Nova, entre d'altres, ordenant tots els actius, articulant-los i intentant donar una visibilitat conjunta de comarca. Carlos Tinxant és el conseller comarcal d'Empresa i Treball.
S'estan mirant diferents alternatives, parlant evidentment sempre amb els sectors privats i a poc a poc anirem treballant. Sempre escoltem el sector privat, sempre escoltem una mica les seves peticions perquè el nostre objectiu com a representants de l'administració, en aquest cas comarcal, doncs el que hem de fer és recollir el guant, recollir una mica les seves demandes per intentar fer més fàcil el dia a dia, que ja ho tenim sobretot al sector primari, que ja és prou complicat.
La moció per unanimitat del ple del Consell Comarcal, que defensa que la intermodal de Vilaseca és l'única solució per connectar la línia R15 amb el corredor del Mediterrani, el futur tramvia del Camp de Tarragona i l'alta velocitat, és la segona de les notícies destacades des de Ràdio Morla Nova. La moció xoca amb les reivindicacions de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que defensa la ubicació de la intermodal a Tarragona. Per la seva banda, Francesc Barbero, president del Consell Comarcal Riberenc, només veu viable per al futur de la comarca la seva construcció a Vilaseca.
La possibilitat que l'estació intermodal del Camp no estigui ubicada on se planteja actualment, a la cruïlla del corredor mediterrani en la nostra línia de tren, la línia de Casp a Tarragona, seria un gran perjudici, una amenaça per als municipis que estem en esta línia, la Ribera, el Priorat, la Terra Alta, el Baix Aragó, que perdríem qualsevol capacitat real d'intermodalitat, que vol dir que tu agafes un tren a Flix i simplement canviant d'andana puguis passar cap al corredor mediterrani direcció València o direcció Barcelona i Madrid en alta velocitat. La pretensió que té Tarragona ciutat de que això es faci tocar de Tarragona mateix mos resta facilitat i mos incrementa molt els trajectes. Transports i mobilitat és el gran debat d'aquest segle i hem d'estar present a tot arreu i això fem la Ribera d'Ebre.
I des de Delta.cat destaquem que el temporal del passat diumenge i dilluns ha afectat greument la collita d'arròs
del Delta de l'Ebre. Segons Josep Antoni Vidal, responsable del sector a Unió de Pagesos, entre el 25% i el 30% dels camps encara està en persegar i en alguns l'aigua podria provocar la pèrdua total del cereal si ha quedat tombat. L'escoltem.
El problema que està és que l'arròs no té agitat, baix l'aigua, aquest arròs, al posar més aigua, que fa s'afona més i s'apega en terra. El que està dret, com si diguéssim, se'n va l'aigua i al cap de dos dies podria segar. Aquesta és la diferència d'un arròs agitat a un arròs dret.
L'Ajuntament de Deltebre ha començat les obres de rehabilitació del Teatre Auditori Lo Rialto, una actuació que permetrà recuperar un espai històric del municipi i al mateix temps dotar-lo d'una infraestructura cultural moderna, preparada per acollir activitats escèniques, musicals i culturals de primer nivell. Serà el primer auditori del municipi amb una capacitat prevista per a 400 butaques. Es preveu que pugui obrir les portes durant el segon o tercer trimestre de l'any 2026. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Deltebre pues, no té un auditori, té una sala polivalent com a auditori, que és el parc fluvial, l'espai, el centre fluvial, però no té un auditori pròpiament i tenim molta cultura emergent, no? Cultura emergent des de les creacions de dansa contemporània que fem a través de l'Obrador, fins a les actuacions de la companyia Delta Teatre, fins a el que serien les actuacions de l'Espiga d'Or, igual que la Coral o que la Rondalla dels Tres Cantadors, o tants altres, no? Que poden participar d'omplir una programació en un auditori.
I acabem en que el govern d'Espanya es va comprometre a tenir enllestit este mes de setembre un document unificat a partir dels plans d'actuació de l'Estat i de la Generalitat per a preservar el Delta de l'Ebre. Així es va anunciar a partir d'una reunió a Tarragona entre l'Estat, la Generalitat i la taula de consens pel Delta. Han passat 5 mesos i des de la taula de consens, Javi Curto lamenta que no s'hagi avançat.
Al final de setembre hi havia d'haver una reunió definitiva per presentar el nou paradigma, que no seria ja un pla perfectament redactat des de l'inici fins al final, sinó d'una sèrie del que se'n va dir, doncs, actuacions. Si ens pregunteu com està la cosa, doncs us he de dir que, com tantes altres vegades, les coses no es compleixen.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista a Lluís Soler, alcalde de Deltebre, qui ens visitava per parlar de les afectacions pels aiguats i parlar també de qüestions de territori i cooperació com el projecte de Delta i Gestió.
Que poguéssim fer accions conjuntes, no? I al final això és la filosofia d'una mancomunitat. Per tant, una mancomunitat, se'n pot parlar més o menys, perquè encara no la tinc constituïda formalment, és a dir, constituïda formalment sí que ho està,
sí.
Està, però ara falta la resolució última, que és per la incorporació de l'Ajuntament de la Ràpita. Però tot això és un procés lent. Per tant, jo crec que en un mes, mes i mig, tindrem la resolució ja d'incorporació de l'Ajuntament de la Ràpita. Què vol dir? Pues que haurem de fer un pressupost ja de tota la Mancomunitat Junts, que este pressupost de la Mancomunitat Junts no mos obliga a res, perquè hi ha serveis que podem fer 2 ajuntaments del 6, ne podem fer 4 del 6, o podem demanar la subvenció 3 del 6, no? Però al final se demanarà en l'ONIF de la personalitat jurídica de la Mancomunitat, que no podríem fer si no fos a través de la Mancomunitat. Municipi que pot entrar quan cregui oportú, però també és veritat que si Amposta, el plenari d'Amposta decideix que vol entrar, nosaltres els estatuts de la Mancomunitat ja fica que aquesta Mancomunitat s'hi circumscriu a tots els ajuntaments del Delta que vulguem formar-ne part, però ha de passar, no, pues, pels plenaris corresponents, igual que ha passat a la resta de plenaris, i a més el que també diu la els estatuts, és que acabat tu pots col·laborar en altres municipis que estan fora de l'àmbit Delta. És a dir, ara, l'efecte oportunitat per Amposta no és el mateix que per a Deltebre, o que per a l'Aldea, o que per a Camarles. Uh-huh. Per tant, aquí no hi ha res, és un efecte de voluntat, d'autonomia local i d'efecte oportunitat que els interessa o no. I nosaltres no anem a buscar ningú. Qui vulgui vindre ja sap que la porta està oberta.
Una de les seccions fixes del Dia Terres de l'Ebre és de poble en poble. Esta setmana, des de la Plana Ràdio, ens han parlat de la tercera trobada de motos clàssiques que reunirà un bon grapat d'aficionats i que es durà a terme este diumenge a partir de les 11 del matí al Parc 1 d'Octubre.
Bueno, sí, vam fer-ho l'any passat i la veritat va tindre també... Fa goig veure el poble com passen les motos. A veure, nosaltres ja que estem per l'horari, la trobada comença, com sigui, entre 11:30, 11:45, les 12, com a tal, el que és l'explosió. Llavors a les 11 ja fem una trobada al pàrquing de l'agrícola del camp, vale, on se farà una petita volta del poble. En teoria se fan una miqueta les principals vies, no? Pues se pujarà pel passeig de les Coles, carrer La Parra, el mossèn Baptista Sales, se baixarà a Generalitat, pujarà al carrer Major, que pugen dues vegades, i llavors ja tornarem al parc. En això sí que vull fer referència a una cosa, ja una mica la seguretat que mos indica des dels serveis municipals. És a dir, les motos que surten que circulen, no les que van a l'exposició, que llavors evidentment doncs van de casa, se suposa, al parc, però sí les que fan la volta, l'Ajuntament en aquest cas no es fa responsable, és tothom és responsable que ha de portar la documentació, els permisos, l'assegurança, la ITV i evidentment el casc.
Les motos que jo portaré, si per exemple en porto 10 o 15, les que ens aparegui portar, intentaré que circulin. Intentaré treure'ls al carrer, canviar la bugia, mirar que circulin. Llavors jo, quan les persones que jo vegi que són amics de mes filles, de Dani, de Siré, o que sigui, podran participar en aquestes motos, les podran agarrar i circular. Vull dir que, a part que estaran exposades, podran anar a pegar la volteta. Sobre el que Edu estava dient, aquesta setmana m'han vingut ja dos colles de xiquets buscant bugies i buscant coses perquè volen treure les motos dels iaios. I si estan pinxades, dic, a veure, de pinxades a mi no em fes faena. Ara, jo, si voleu que us mire la bugia, si trau corrent o no trau corrent, i senyors, me'n donaré, que en tinc jo un cabàs. I vull dir que és un incentiu com per a traure les motos aquelles que estaven plenes de taranyines allí al corral del Macho de fa 20 anys.
El Charlie obrirem l'horari habitual i després per als... oferirem el servei de vermut i dinar, com és habitual, i per als participants prepararem una tapa i un beure.
Per als participants que vinguin i que porten les seues motos.
Correcte. I amenitzarà la festa amb la música de Tere.
I des de Radio Tortosa ens proposen la 12a edició del certamen A Cel Obert, que se celebra també este cap de setmana a la capital del Baix Ebre, amb una entrevista a la directora del festival, Cristina Bestratén.
Estem molt contents perquè cada any hi ha més afluència de públic. De fet, si encara, després de 12 anys, no, estem aquí, és gràcies als visitants. I també contents perquè cada any hem intentat obrir algun espai nou i aquest any també n'hi haurà dos de nous. I és un dels objectius bàsics del festival, que és que la gent pugui redescobrir el patrimoni. No tindria sentit si sempre ens estanquéssim en els mateixos espais que ja s'han redescobert, per entendre'ns.
Perquè aquest és una mica un dels objectius del festival, no? Descobrir el patrimoni de la ciutat a través d'aquests patis que habitualment no estan oberts al públic, la majoria, i també doncs donar aquesta oportunitat als arquitectes, artistes, a fer aquestes creacions efímeres.
Exacte, excepcionalment no s'obrin al públic aquests espais patrimonials i les intervencions efímeres actuen com a reclam per a que any rere any, no, el públic torni a entrar en aquestes cases, en aquests palaus que tenim, i que el que canvia és la intervenció, que al ser efímera i que té una data de caducitat, si no la visites durant aquest cap de setmana, després desapareix i t'ho podran contar o podràs veure en una imatge, però la sensació del canvi d'atmosfera, la sensació d'estar allí envoltat d'aquella escenografia, no la tindràs mai, no? És aprofitar aquell moment.
Explica'ns una mica, quants espais hi ha? Crec que són 16, una setzena d'espais, i quines novetats incorporeu en aquests espais de la ciutat de Tortosa que fins ara doncs no participaven al festival?
Sí, són 16, efectivament. En 15 veurem instal·lacions efímeres i en el 16 espai és on situem una mostra de maquetes en propostes d'intervencions efímeres per al Museu de Tortosa, que són unes maquetes que han treballat des dels diferents centres educatius de Tortosa i cada centre proposava una possible intervenció per al museu. Al final, enguany, amb el Museu de Tortosa veurem la proposta Connexions, pensada i ideada pels alumnes de 5è de primària de l'Escola Sant Llàtzer, i tots els altres centres educatius de Tortosa, més l'Institut Les Planes de Santa Bàrbara, participen en el que és la producció de l'obra.
La
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous. Dani Andreu i Josep Maria Franquet han posat el focus, entre altres temes d'actualitat, en què Agricultura ja ha manifestat la seva intenció d'acompanyar d'una manera adequada i correcta els pagesos afectats per les pluges torrencials a l'Ebre.
De que mos tornem una miqueteta locos de buscar l'entrevista, la taula, la quantitat de gent que puguen... No crec que sigui el més adequat, sinó que seria una cosa més sèria, més adequada, fer un seguiment real de los recursos que s'han destinat i si han arribat realment a les persones que los ho ha fet mal, aquella mala feta de la naturalesa.
Josep Maria.
Molt bé. Sí, no, el tema, estem parlant de com les administracions d'alguna manera poden suplir, no? Poden atendre aquestes necessitats quan se produeix una circumstància catastròfica extraordinària. Com ha dit molt bé Dani, quan fem els pressupostos municipals, o comarcals, o autonòmics ja no sé, però jo que sí que he tingut que col·laborar, i Dani també.
Com és habitual, tanquem la setmana amb Redacció Oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
I encara a la Ribera d'Ebre, a Vinebre, a la plaça 1 d'octubre, demà dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins les 9 de la nit, hi ha la 8a Fira del Vin Blanc. És una, amb un ventall també d'activitats per tots els públics, amb el vin blanc, que és el vi dolç tradicional d'aquest municipi, com a protagonista.
Disney Plus estrena la segona temporada de High Potential. És una sèrie que segueix a una mare soltera que té una ment excepcional. El seu do poc convencional l'ajuda a resoldre crims i la porta a vincular-se amb un detectiu experimental. Està basada en una popular sèrie francesa que també podeu veure. En este cas, doncs, com deia, a Disney Plus. La sèrie Nails arriba a Sky Showtime. Concretament, ho fa el 6 d'octubre, m'avanço una miqueta, però que ho sapiguéssiu ja, protagonitzada per Cristina Castaño, Marimar Vega, Gracia Olayo, Fernando Tejero i Javier Antón, entre altres. La producció posa el focus en la línia. Quatre dones que se coneixen en un saló de manicura i les seues, d'aquí el nom, no? Nails, ungles, i les seues trobades les converteixen en còmplices fins al punt de prendre la decisió de rebel·lar-se contra la seva pròpia realitat.
Esta setmana, a la nostra secció de Música de Casa, parlem d'Eric Vinaixa. Ell és cantant, músic, compositor i productor. I tot i que va néixer a Barcelona l'estiu del 77, Eric és fill de Miravet. Cada cop que em perdo en la foscor, m'il·lumines la cara i se torna la calma. És amb tu, és amb tu. Tu deus ser la llum que em guia cada cop que em falta.
I amb Redacció Oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.